Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública assegura que la Generalitat no ha fet cap petició sobre pagaments destinats a subvencions per a projectes socials o destinats al tercer sector a Catalunya. Avui, la presidenta de la taula del tercer sector social, Francina Alsina, ha demanat per carta al ministre Cristóbal Montoro i al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que desbloquegin una partida de 10 milions destinats a subvencionar projectes de més de 500 entitats socials catalanes. Això passa el dia en què el Senat ha ofert a Carles Puigdemont compareixer dijous a la tarda o divendres al matí. La Cambra Alta ha obert la porta a un debat sobre l'article 155 de la Constitució cara a cara amb el president del govern espanyol o amb la persona que el representi. I el govern català, després de la reunió del Consell de Govern celebrada avui, ha dit que es planteja presentar diferents recursos judicials per frenar l'aplicació de l'article 155. Així ho ha explicat el conseller de la presidència, Jordi Turull, que ha comentat que Puigdemont vol anar al Senat, però que no li ho estan posant gens fàcil per la coincidència del debat parlamentari a Catalunya amb la sessió a la Cambra Alta. El PSOE, per la seva banda, ha dit avui que retiraria el suport al 155 si el president de la Generalitat convoqués eleccions sense declaració unilateral d'independència. La posició l'ha defensada aquest matí Margarita Robles, portaveu del PSOE al Congrés, i topa amb la del govern de Rajoy, que considera que no n'hi ha prou, segons el que s'ha dit en les últimes hores, que el president de la Generalitat convoqui comicis autonòmics. I us expliquem, canviant de qüestió, que la fiscal ha afirmat que hi ha proves de sobra que el PP es va lucrar de la trama Gürtel. En el seu informe final sobre aquest cas de corrupció, la fiscal ha explicat que els populars es van beneficiar de l'activitat delictiva del grup Correa i que els fons obtinguts per les comissions il·legals no van beneficiar l'Estat ni els espanyols. Fins aquí l'actualitat. Us deixem ara amb el programa d'Educació i Família Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
I és que mai no ho diem tot, perquè ens quedaríem buits. Teresa Pàmies, la filla del Godari, 1998.
Ràdio Estel.
D'Amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. En el moment actual en què vivim, és necessari ensenyar els nostres fills i filles a ser feliços. I això inclou que aprenguin a fer un bon ús de la seva intel·ligència i de la seva llibertat també en el tema econòmic. Avui a Paraules d'Amor volem parlar dels diners com a mitjà educatiu. Estem en una societat consumista en la que se'ns està animant constantment a tenir més coses i és en aquest context en el que cal educar els nostres fills en l'ús correcte dels diners. Els petits de la casa experimenten de forma quotidiana situacions on els diners estan presents, ja sigui físicament o com a concepte. Ens acompanyen a fer compres, al banc, al caixer automàtic, o ens senten parlar de factures i de sous. Però la realitat és que ells saben ben poc sobre els diners, no coneixen el seu valor real ni el de les coses materials en general, o l'esforç que comporta aconseguir-les. Per això no és estrany que es mostrin capritxosos, que no cuidin les seves joguines o que es cansin de seguida d'un mateix objecte. Serà, doncs, tasca dels pares i dels educadors acompanyar els nens en el coneixement, la planificació i l'adopció de decisions financeres adequades i plenament conscients en funció de les seves necessitats. Al llarg de la nostra vida hem de prendre decisions importants com demanar el primer préstec per comprar un cotxe, un ordinador, el nostre primer habitatge i per estalviar per imprevistos o per la jubilació. Llavors, tenir una bona educació financera ajudarà a tenir els coneixements necessaris per aconseguir els nostres objectius. Els nens ja conviuen des de molt petits amb els diners, cada vegada accedeixen al consum abans, tenen un gran pes en la cistella de la compra familiar i, a més, estan molt exposats a la publicitat dirigida especialment a ells i són molt sensibles a consumir. És per això que és molt important que adquireixin bons hàbits de consum i que administrin bé els seus diners de forma intel·ligent des de ben petits. No resulta fàcil en una cultura on s'incita a consumir, però no solament és possible, sinó infinitament necessari. Comencem. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a knife, entertainment you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, pull a cap and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the flat we both are sure on being poor. Money, 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 money.
El programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs amb el tema musical Money, 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 de la pel·lícula Cabaret, encetem avui el temps de la tertúlia amb els nostres professionals de l'educació. He de dir que avui estic molt ben acompanyada, sempre estic molt ben acompanyada, però avui estic acompanyada de tres cavallers, de tres senyors, el Josep Maria Dei. Bona tarda, Josep Maria.
Hola, bona tarda.
En Jaume Pujol, bona tarda, Jaume.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar, bona tarda, Aureli.
Bona tarda.
Recordem que tots ells són orientadors familiars de l'associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. També tenim el nostre tècnic a control central, el Mario Ramírez, i qui us parla aquesta tarda, la Sandra Carmona. Aureli, avui parlarem d'educació financera, dels diners com a mitjà educatiu. Un tema molt important i que tant de bo ens haguessin educat a nosaltres amb finances per administrar-nos millor.
Sí, però de tota manera, com deies tu a la teva introducció, estem vivint amb un molt consumista, perquè clar, sempre hi ha hagut consum, però és que és cara. Ara està multiplicat per 10 o per 20, de fa 10 anys o 20... No, potser 10, no, però 20 anys o 30 anys, però multiplicat, no? Amb la qual cosa, constantment, constantment, per tots els mitjans, s'incita. Perquè és el negoci, o sigui... Les empreses han de vendre i, no? I tothom es vol guanyar la vida. I, per tant, el que fan és ser uns fabricants de necessitats. O sigui... Possiblement hi ha coses que dius, això és necessari? Bueno, possiblement per alguna vegada, alguns... No, 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 hem de fabricar... Què podíem fer per guanyar-nos la vida fabricant una necessitat que els joves, que els, fi, que els nens, que els vells, que les persones madures poguessin consumir? Clar, davant d'aquest món que tenim, que és consumista, com que està clar que tenir de tot no és bo, no és bo, i a més no sempre es pot tenir, aleshores és més important una educació financera. Dir, bueno... o eduquem perquè els diners estiguin al seu lloc, sigui un mitjà educatiu, O aleshores allò és un despropòsit, perquè ja s'encarreguen a fora d'animar, incitar a consumir.
Sí. De fet, els pares tenim una colla de reptes i aquest és un dels importants, precisament perquè hem de fer una praxis que està contracorrent de el que estem veient a fora, no? És a dir, com deies abans, doncs és un tema de consumir, de que les empreses, inclús, sembla que el sentit de servei que han de tindre, per les quals han d'existir, se suposa que després el guanyar diners, que és imprescindible, però és una cosa com a conseqüència, però el primer objectiu ha de ser servir per una cosa, un servei, un material, un objecte, alguna cosa que la gent necessiti. I has dit bé que a vegades el que es tracta actualment doncs és de crear la necessitat, no el producte, no? I aquí ja hi ha una perversió de l'assumpte. Si a més veiem, ja des de dalt i amb les coses que estan a la vista de tothom, doncs que l'objectiu és el diner, és difícil, que no impossible, no és impossible, i per això hem de treballar per aconseguir-ho, no?, d'ensenyar-los i els nostres fills a l'autèntic valor del diner. És a dir, que no és una cosa absoluta. Hi ha persones que sentint-les parlar, pares de família i mares, sembla que totes les coses que tenen a casa, tots els objectes i totes les coses que els envolten, aporten una etiqueta amb el seu preu. Tenen valor en tant que tenen un preu que, si és alt, se suposa que és més valuós, no? I aleshores això és molt fàcil que vagi entrant en els caparronets dels nostres fills i filles, no? I hem d'intentar que no sigui així, de que les coses tenen un valor per si mateixes i que, en tant en quant, que costa d'aconseguir i que hi ha coses tangibles e intangibles i que poden ser igual o més valuoses que les tangibles, no? Tot això no és una tasca que sigui fàcil de fer, però ens hi hem de posar.
Josep Maria.
Mira, jo crec que és un tema d'educar el desig. És a dir, si desitgem poc, necessitem menys. Així és de clar. Llavors, clar, de ben petits. Això a mi em fa gràcia perquè diuen això, quan un nano neix i tal, diu, bueno, aquest té una vena artística a l'art i tal. No, aviam, educar amb l'ús dels diners és un art, Però, amb el qual és un art que s'ha d'aprendre, que s'ha d'ensenyar.
I com s'ensenya, això?
Molt fàcil,
Maria.
Molt fàcil. D'entrada...
No tan fàcil, Ja es veu que...
Dos
regles d'or. Que no tothom ho arriba a aconseguir,
Dos regles d'or. Davant de qualsevol dubte d'uns pares... Dubto, curt de diners. Dubto, més curt de diners. Segona cosa molt important. Pregunta per als que ens estan escoltant. Es viu la sobrietat en família? Com deia ara aquí el jefe. Sí, aviam... com ho tenim l'ambient de casa? Donem valor material als objectes i tal? No, nosaltres som d'aquests que no, el nen que no gasti, el nen... Però jo, el cap de setmana, no sé què, vic pendent del caprici, per exemple. Una altra coseta tonta, famílies amb nanos petits. Hi ha alguna família amb nanos petits que surti un cap de setmana i sigui capaç de parar amb una benzinera i només posar benzina al cotxe? I no comprar els bastonets, el xiclet, el no sé què de la benzinera, que fan més calés amb això quasi que amb la benzina, com aquell que diu. Bueno, és estil de família. Treballa amb equip, el que diem sempre. No? És dir, bueno, ja, vivim realment la sobretot en família, plantegem-nos això, perquè si no, llavors els discursos no valen. Perquè ja ho hem dit moltes vegades, però no val amb aquest tema dels diners el que dic, Val el que faig i el que parlo.
Clar.
Perquè si resulta que jo dic als meus fills que no té importància els diners, però cada dia, a l'hora de sopar amb la meva dona, amb el meu marit, l'únic tema és els diners, els gastos, el no sé què, estic inculcant que aquí l'únic que val és tindre diners. Llavors, amb aquest nano, quan creixi, li diuen, tu què vols ser? No ho sé, m'és igual el que sigui, però tenim molts diners. No anem bé, nois.
Aureli.
Que ara volíem, abans d'encetar algun altre tema, parlar del tema de les necessitats. Perquè no existeix un límit. És a dir, en castellà, una vegada llegint un llibre, em va agradar una frase que deia que necessitar no cessa. Vol dir bé de no cessa. No cessa. No cessa.
Ah, no cessa.
No cessa, no cessa.
La necessitat
ve de no cessa. No, no, llegint un llibre per aquest tema, necessidades, les necessidades és que no cessa, no és una cosa que té un límit, perquè no té límit. O sigui, bueno, si donéssim aquest diner, ja suposo que... No.
No hi fin.
No hi fin. No. El que té, el que té una barca petita vol un barco gran.
Sí.
Bueno, és un exemple que... No, vull dir, amb aquesta premissa, que això ho deia el Josep Maria, doncs sabent que això és així, doncs, i també ha parlat d'aquesta cursa de diners, vull dir, perquè ha dit coses que val la pena dir-les d'un altre punt de vista. Potser jo he enfocat això, que això no fessa. I que, per la vida, que no serveix la mitjana nacional. La mitjana nacional es diu, bueno, és que avui dia els joves... No, avui dia els nens de l'ESO, és que avui dia un nen de... És que la primera comunió, quan fan això, els regalen... És que la mitjana no serveix, perquè la mitjana està molt alta. Uh-huh. Es gasta més del compte. Per tant, el sentit comú ha de fer que tu dius, bueno, ja sé que el veí, ja sé que a la classe, ja sé que avui dia, doncs, ja ho sé, però el meu fill, doncs mira, encara que sigui una mica diferent, potser convindrà fer-ho d'una altra manera. I aleshores sí, cada família ha de fer el que ell consideri oportú. Uh-huh. Però d'entrada, la idea de fons, de curs de diners, continua sent vàlida. Quants? Jo ara no parlaré, evidentment, que depèn de l'edat, etcètera, etcètera. Però vull dir que aquest plantejament de que la mitjana no serveix, a mi em sembla que és el criteri que jo volia afegir ara.
Uh-huh. Deixa'm apuntar una idea afegint a això de l'Aureli, que sàpiguen els pares i les mares, és igual pare o mare, que l'absència d'estar poc temps amb el fill no es compensa amb diners, eh? Ah, clar. Perquè hi ha molts pares, grans treballadors o grans executius, que no estan mai a casa i diuen, bueno, quan arribo faig un despliegue d'aquells. No, no, el nen el que vol és un pare i sa mare, eh?
Sí, és que amb el tema educatiu, o sigui, aquells cops de timó forts, que a vegades una persona intenta corregir el que pensa que no va bé d'un cop de timó, i l'educació no funciona d'aquesta manera, tots ho sabem, no? Hem d'anar fent cosetes i anar que estiguin en la mateixa línia i anar-les vivint i anar entrant en aquestes costums, no? Aquest és un aspecte més de l'exercici de la llibertat. O sigui, ja hem dit altres vegades, en altres programes, que la llibertat és una cosa que els pares hem d'administrar fins que els nostres fills estiguin en condicions de poder-la exercir. Que la llibertat és seva, que ve ja de fàbrica, i que nosaltres l'estem tutelant mentre ells no estan preparats. Bueno, una de les coses importants és que sàpiguem trobar aquell punt mig que hi ha entre aquells nens que poden arribar a una edat adulta i pràcticament no saben res dels diners, se'n donen molts avui dia de criatures d'aquesta manera, no? Bueno, que ja han deixat de ser criatures, que no, el diner sembla com si fos una cosa que, bueno, no té cap valor, no? Una cosa és estar després dels diners, i una altra cosa és no saber què són els diners. Són coses molt diferents, no? Hem d'estar despresos en el sentit de que no ens ha de condicionar. A casa hem de procurar que no es faci res perquè es té els diners per fer-ho, ni es deixi de fer res perquè no tenim els diners per fer-ho. És aquell amortiguador que fa que les temporades de vaques grasses o de les altres, doncs no es notin immediatament a la família. Sempre acabaran notant-se una mica, però s'ha d'amortir això, s'ha de tindre un nivell en el qual nosaltres exercitem aquella capacitat, doncs, de sempre intentar guanyar alguna cosa més del que gastem, que en el fons és el que fa que la nostra economia estigui en una zona, anava a dir confortable, potser és excessiu, no? Però vull dir que sigui, en fi, tolerable, que es pugui portar bé, de que no sigui el diner el que marca la nostra manera de fer i la nostra manera de viure.
No, i has dit una paraula de canvi de timó, que a mi em sembla també des d'un altre punt de vista, no exacte, però sí, també, de que hem d'ensenyar a no gastar immediatament les coses. Mira, a mi m'agrada, em compro. I el primer cotxe que... Moment, de vegades s'ha d'estirar una mica les coses. Jo dic que això, quan és una actitud familiar, això educa. perquè se n'adonen, els fills, que els pares no diuen hem de canviar el, doncs, aquest electrodomèstic. Mira, demà portem un... Aquest que estava aquí... Aquest, no, un moment, millor convindrà comparar, mirar, mira, és que aquest és un més rendable perquè estalvia més, pel que sigui. O sigui, que la paraula estalvi, que la paraula comparar, que la paraula prendre's en sèrio a veure si realment allò és el que necessitem i no un altre electrodomèstic que millor seria una mica més barat o més car, però durarà més, el que sigui. Aquest, això, aquesta mentalitat que no és a cop de... O quan dient, ara m'agrada un xupatxo, ara m'agrada... No, perquè és que, si no, estàs mentalitzant de que allò que t'agrada és el que, és que el que necessites.
Clar, és distingir una mica entre el que és necessari i el que desitges.
Ah, exacte. I aquí, mira, m'ho poses amb safata. Sí. Eh? Perquè, mira, aquí hi ha un tema, perquè el nen, ja de molt petits, comença a dir, aviam, els nens, home, millor que no vagin descalços pel carrer, perquè clar, es poden fer mal als dits dels peus. No? Però clar, unes bambes...
L'exemple és molt bo, eh? Molt bo, molt bo.
Unes bambes, bueno, doncs sí, comprem unes bambes perquè les necessites.
Clar, són necessàries.
No, clar, però és que, clar, el fulanet de la classe té unes bambes que porta una ratlleta cap amunt, una creueta cap avall, o aquest texant té que ser de la marca tal, o del logotip o tal. Escolta, fantàstic, cap problema, tu. A mesura que el nen creix, ja es fa preadolescent, dius, mira, veus, un texans val 5. Aquest en val 10, però clar, és que té la creueta. Posa aquests 5 que els poses tu, xato.
Clar, els teus estalvis. Clar, partíceps una mica i que
clar,
se n'adonin les coses...
Despullat, no, jo el texat el compro. Però el normal, és dir, que aprenguin una miqueta ells el valor. És dir, vamos, jo crec que tots considerem que és bo, en funció de l'edat, però vull dir, de petits ja acostumar-los en proporcionalitat, però donar-los una paga, és dir, que ells disposin dels seus diners, però que ells aprenguin a administrar els seus diners, també, eh? Perquè és molt fàcil dir, escolta, ja se m'han acabat, eh? No, no, eh? I que d'aquest estil educatiu participin també els avis, els tiets, perquè és que si no, llavors, es desmadra. És molt important, també, penso, que els nostres fills entenguin que les persones valen pel que són, no pel que tenen. Doncs aquí hi ha una vinyeta del Quino, molt bona, que és de la Mafalda, que deia, no, si és que el que no tiene ni siquiera és. Pues no.
No,
que els nostres fills apreguin que això no és així. I costa.
Que no es tanto tienes, tanto vales, no?
Efectivament. I costa, perquè... Però clar, allò que diem de vegades és que anem contracorrent. O és que mira, és que els pares del Manelet no l'estimen perquè a ell li han comprat. Sí, sí, l'estimen fantàsticament. Però mira, nosaltres t'estimem més i amb el nostre estil de família. Tu i tu tens això.
Jaume.
Sí, efectivament. El tema de les marques és un tema que no podem menys valorar. Per què? Perquè, sobretot a unes determinades edats, i fora d'elles, també, eh? Perquè, vull dir, trobes a gent que ja se suposa que hauria de ser madura. A veure, no vol dir que una marca bona no sigui bona. O sigui, a vegades, les marques bones ho han aconseguit a base de fabricar bé. No sempre. Aleshores, bueno, és bo que sàpiguen, entre altres coses, doncs, com funciona la dinàmica comercial. És a dir, que hi ha una sèrie de coses que quan tu compres una marca determinada has de pagar a més del producte. I això, a pesar de que els publicistes, tothom té que vendre el que ven, oi? I la publicitat ens explica, bueno, que un article que es ven més i tal, pot pagar una publicitat i encara surt... Deixa't estar. O sigui, hi ha un component molt important comercial amb publicitat, amb imatge, amb tota una sèrie de coses, i cada vegada més, que tot això ho està pagant el que compra aquella marca. Bueno, doncs que sàpigues que, home, és bo que compris algo que està ben fet, però no sempre és el més car. Llavors, això ens fa profunditzar més amb el producte i amb el servei. És a dir, escolta'm, això que estàs comprant, és bo? Com ho saps que és bo? Saps apreciar un jersei que té una qualitat del que no la té? I entre aquests, doncs, els preus. És a dir, l'esperit crític, que crec que en totes les coses s'ha de fer servir i s'ha d'ensenyar a fer servir, doncs en aquest cas també ha d'existir, no?
De fer-los desenvolupar aquest esperit crític, que es qüestionin.
De profunditzar una mica més en les coses, el perquè de tot plegat, no?
Aureli.
Bueno, seguint això que deia el Josep Maria de... doncs, que han de tenir uns diners i tal, és que això no s'ha d'enfocar des del punt de vista per satisfer unes necessitats, perquè, clar, el nen de tant en tant necessitarà... No, bueno, normalment no li falta res, però primer, normalment, avui dia amb la societat amb la que estem, no li falta res, sinó perquè és preparar per la vida. I a la vida un aprèn a utilitzar els diners, tenint diners. Si mai ha utilitzat diners, pues el dia que tingui la possibilitat no sabrà què fer. O sí sabrà què fer, però el farà malament. Per tant, i a més perquè de forma gradual, amb petites dosis, petites quantitats. El nen comença a dir, mira, aquí tens un euro. Parlem de l'euro, ja en parlarem després, on jo som de 2 euros. I no. Allà, bueno, si s'equivoca, són 2 euros, eh? No ha passat res. Eh? I a més, si s'equivoca, tu pots permetre el luxe de deixar que s'equivoqui, perquè també s'aprèn dels errors. I a més, és una oportunitat de fer-li dir, home, la propera vegada, home, pensa que és millor comprar potser mitja dotzena i no comprar perquè et surt molt car la unitat. No et dones compte, que a més ho necessites tot. A veure, aquestes reflexions, si no té l'oportunitat, pues no en vendrà. Per tant, jo estic introduint la idea de que sí que és bo que s'utilitzi, que tinguin la possibilitat de gastar uns diners, que tinguin una petita quantitat. I aleshores sí que aquí podíem... Hi ha moltes teories, però jo penso que un nano quan és molt petit se li ha de donar al marge de setmanal o trimestral, quan més immediat millor. Avui, això, ja potser dintre 2 dies, un altre dia.
Però això fa de vegades, Aureli, que se't rebel·lin. Jo tinc un nen petit que sempre vol
comprar... Nen petit, de quina edat parles?
Bueno, té 8 anyets, ja. Però sempre vol llaminadures i diu, ah, si no me les compres tu, me les compro jo amb els meus diners. Dic, no, és que no hi ha llaminadures. Llavors, clar, això té un risc, perquè diu, no, jo tinc els meus dinerets i m'ho puc comprar jo amb els meus dinerets. Això no els hi crea confusió, potser? Sí,
el problema és que aquests dinerets per quina via arriben? Perquè, clar, és que això té que parlar amb un altre tema, perquè els dinerets moltes vegades arriben per via dels avis, per via dels tiets...
El ratoncito Pérez,
per moltes vies. No, jo estaré parlant ara només amb una idea. Dic que, criteri, quan són petits, quantitats molt petites i més aviat per una durada immediata, d'avui, demà, d'altres dies, no? A mesura que tingui, per exemple, ja... 8, 10 anys, home, potser a la setmana pot arribar, diu una setmana, i pot arribar a quinzenal o després pot arribar a mensual, no? Mai serà més d'un mes, mai serà, perquè no, ja és quan siguin universitaris ja faran la seva vida, no? Però vull dir, aquesta idea sí que és important. Per què? Perquè en la mesura que existeix la possibilitat d'utilitzar uns diners, i en tot cas, de comentar, preguntar-los, escolta, això, ara, per què t'ho has gastat, això? Que no veus que... O sigui, pots introduir una comunicació que sigui educativa i parlar del tema.
Una altra idea. Aviam, nosaltres som molt demòcrates, aquí, ja ho saps, respectant la llibertat dintre d'un ordre, Ara, jo sóc contundent. O sigui, que sàpiguen els pares, que és un greu error, és un gravíssim error estimular l'educació d'un nen amb diners o pagar la normalitat. És a dir, hi ha pares que, per estimular, diuen, mira, doncs li posarem un barem econòmic a les notes.
Si hi ha proves...
Un sobre se li inventant, o si hi ha proves, la moto o tals diners. Aviam, nois, la meva obligació és no treballar per portar els diners a la família, per mantenir la família, no? Doncs l'obligació dels meus fills, ara a la seva edat, és estudiar per formar-se pel dia demà. Per tant, pobre de tu que no provis perquè és la teva obligació. Estàs complint amb el teu deure. Una altra cosa és que, excepcionalment, si el meu fill fa un extra que diu papa, el dissabte no et preocupis que ja netejo jo el cotxe a mà amb la gamusa i tal. Home, doncs això potser té un premi extra.
Home, és un servei, això ja...
Efectivament.
Sí. Però, de totes maneres, tots els serveis habituals tampoc s'han de pagar.
M'entens?
No. Si no, ningú pararia la taula, etcètera, etcètera.
És dir, vull dir... Els encàrrecs de família normals, això no té preu. Les coses extres sí. No, és que amb això hem d'anar molt al tanto perquè, si no, és la manera fàcil de... I una altra cosa, ja no per insistir en allò del tema de curs, però, clar, no és casualitat, si us fixeu, no a tots, evidentment, però a moltíssims col·legis, públics, privats, concertats, és igual, a la cantonada del col·legi hi ha un xiringuito de xutxes, tu.
Això és el que comentava jo.
No és casualitat, No és casualitat,
Clar.
I tu vas a buscar el teu nano quan és més petit
i
dius, vaya pedazo de bitllets que porten nanos de primària que no aixequen un pam, Pobres nanos, Inconscientment els pares, els tiets o els avis, quin mal li estan fent amb aquest nano,
Clar, això s'ha de vigilar, el que dèiem abans, amb els familiars, oi,
Jaume? Sí, però això ha sigut així sempre. És a dir, és lògic que el senyor que té de posar un comerç, encara que sigui de llaminadures...
Clar, això és una estratègia de màrqueting.
Exactament. Sí. A on el posaràs, no? De la mateixa manera que posaràs una papereria a prop d'on està el col·legi, posaràs llaminadures i posaràs totes les coses que pot necessitar o que a tu et sembla que hauria de necessitar un dels teus clients, no? I, a més, poses en una situació delicada els pares, els avis i tiets i demés persones que l'acompanyen, perquè, clar, si un vol ser guai, realment, doncs, té que posar-se la mà a la butxaca i tirar endavant. Però és que, en definitiva, sempre és el mateix tema, no? És a dir, és un instrument, el diner, i s'han d'acostumar. Una altra cosa que a vegades pot passar i no ens en donem compte és que aquesta criatura que ha estalviat amb tantes ganes, amb tant ofici, doncs de cop i volta es troba que té una quantitat, la que sigui, però que per ell ja és important perquè li ha costat molt, no? Llavors, mentre la té a la butxaca o en un lloc segur, doncs pensa la quantitat de coses que pot arribar a comprar. I compraria això o allò, o aquí, o allà...
Això és el cuento de la lechera,
una...
oi?
Sí, sí, i fa una llarga llista, no? Mentre no compri res, sempre té aquesta possibilitat. En el moment que compri una cosa, ja no pot comprar totes les demés.
Molt bo.
Això ens pot fer unes criatures dubitatives, que no són capaces de prendre decisions, que es pensen que un euro... Home, és bo que sàpiguen el valor d'un euro, però que no es pensin que això és el tot. Aleshores... Sapiguer decidir. Home, si en el moment que tu gastis amb alguna cosa, ja està gastat, no? Bueno, és una situació per la que s'ha de passar. Perquè, si no, estem fent aquells que són dubitatius i que són garrepes molt, no? Aleshores, és important que aquests casos tampoc es donin, no? Que sàpigues quan s'ha d'estalviar i que sàpigues quan s'ha de gastar i què s'ha de gastar, no?
I això que acabes de dir ara també ho hem de veure a casa... que els pares tampoc són garrepos, eh? Quan s'ha gastat, escolta, avui agafarem un taxi, perquè avui agafarem un taxi, perquè està, el que sigui, clar. I que no estan mirant, és que ens, no, i avui farem això, o avui ens quedem a dinar aquí, en aquest restaurant, però en canvi altres dies, no, anem a dinar a casa, perquè sí, i això es veu amb l'exemple, perquè, a veure, una cosa que sembla que no té a veure, però sí que té a veure. Amb els col·legis, quan els nanos se'ls porta d'excursió, ja recordo que sempre hi havia anat a fa molts anys, a vegades amb l'excursió, i els pares diuen, no els hi doneu diners, home, perquè no falta una petita cosa i tal. Perquè la mentalitat del nano és que li dones diners i amb què m'ho puc... Jo, per exemple, pregunto que t'agrada, professor, encara tinc 10 euros, amb què me'ls podria gastar? Aquesta frase no és la primera vegada que em fan aquesta pregunta a mi. Quan jo era professor, em venia allà... Miri, encara tinc 10 euros en què me'ls podria gastar.
I què puc fer amb això?
Clar, aquesta mentalitat de que perquè t'hi portes 10 euros s'han de gastar...
Me'ls he de fondre.
M'haig de fondre. Però aquesta mentalitat
sí,
vol dir...
Que hi ha molt sovint amb els adults,
és un
també.
Nen, és un nen, és un infant, d'acord. Però aquí s'ha d'educar. Els diners és un mitjà, ara en la tertúlia d'avui, mitjà educatiu. Tenen una finalitat. No per gastar, no per fondre, com dius tu. Per tant, vull dir, i això que estem dient ara no és una anècdota d'un dia.
No
és cap anècdota d'un dia. Això és molt comú, però molt comú. En el qual dius, per exemple, quan abans estava dient, Josep Maria ens va encetar la idea de que han d'anar a curs de diners. Bueno, han d'anar a curs de diners, molt bé. Analitza la mitjana nacional. No van curs de diners als nens. No. O sigui, que no és que estigui ara... Quan... Jo soc molt dràstic. Bueno, però és que tu, la gent, dirà el que vulgui, però pel que veus, no van curs de diners.
No
van curs.
Mira, ja, aviam, totes les virtuts són bones per educar els nostres fills, no? Però, aviam, sense sobrietat i sense templança, no anem enlloc, no avancem, Llavors, això ho hem de donar als nostres fills ja de petits, I com també abans el Jaume Morel que deia, aviam, això no, comparar, tal, no comprar en seguida. La guerra del caprici, no, escolta, sortint de casa d'excursió i a la cantonada ja, i quan falta, i tinc fred, i tinc calor, i tal, piano,
I després les famílies que passen per moments econòmics complicats, en quina mesura és bo que els nens coneguin les situacions econòmiques familiars?
Mira, depèn de l'edat que tinguin, sense entrar en situacions que els hi puguin produir angoixa, però sí que en general, tant si van bé com si no van bé, perquè totes les coses s'ha de fomentar un costum, no? Saber, home, amb què treballa el papa? més o menys, no? I no cal que sàpiguen exactament el que guanya, però, bueno, sàpiguen que...
Perquè això tenen fixació amb el que guanyen.
Sí.
El meu fill tot el dia pregunta, i tu què guanyes?
Home,
quan
perquè...
et paguen? I jo dic, fill meu, però
clar,
a tu què més et dona?
Un pare que valgui la pena ha de tindre una renta
sí, ho pregunten.
Important. Si no, pues, francament, és que és un pare que... no acaba de funcionar, no?
Explica què ho dius d'una forma
bona, bona, Jaume.
Representa que la societat no
t'està
valorant, i si no t'està valorant probablement és perquè no vals res. Clar, tot entra dintre d'aquesta mentalitat consumista, no? I després hi han paraules i maneres de dir que no ajuden. A vegades no ens en donem compte, no? Escolta'm, que no falti de res. Aquesta idea de que no falti de res em sembla tan absurda perquè, a veure, sempre faltarà alguna cosa. O sigui, si et penses que no falta res és perquè tens molt poca imaginació. Però és allò de dir, escolta'm tu, a veure, anem a preveure tot el que pot passar, no? Llavors, la gent que té aquesta mentalitat, jo els animaria que es fessin ells la maleta quan seran d'anar de viatge per si plou, per si fa fred, per si fa calor, per si hi ha una piscina, per si... Fes la maleta i després, si tens nassos, arrossega-la. Bueno, doncs això és el mateix amb l'economia, no? Per si passen coses, hem de tindre... Escolti'm, vostè vol viure segur? Miri, és que no tinc diners per viure segur, jo sap. O sigui, només pot viure segur el que té molts diners, no? O sigui, és una falsa idea de la seguretat, no? Sí, bueno, pues, igual que això, n'hi ha moltes de coses, no?, en les quals hem d'intentar explicar la veritat als nostres fills. I, escolta'm, tu sentiràs a dir, o no preveure-ho d'aquesta manera, sinó, escolta'm, què en penses d'això que acaba de dir la tele, tu? Que també la tele serveix per aquestes coses, no? Vull dir, què en penses d'això? Creus que és veritat? I llavors s'inicia un petit debat, que en el fons el que estem fent és fomentar aquest esperit crític i dir, escolta'm, penses que això és així o no? Al mateix temps de que estem educant, estem sapiguent el pensament del nostre fill, dels nostres fills, en un determinat tema, que sempre és molt important per saber si convé corregir o no aquest punt de vista.
No, això que estaves dient, sense que patiments, vull dir que no pateixin els fills, Però, de vegades, també hem de percebre que bueno, mira, s'ha rentat la rentadora i a més tenim que pagar no sé què perquè han passat... Ara hem comprat una cosa, que vam comprar allò i encara no s'ha de pagar... Que sigui, els comentaris que siguin... Bueno, ara hauríem d'estalviar una mica, Mira, hi ha un nen i també... I els fills han de veure que en un moment determinat, doncs millor resulta que, mira, aquesta setmana et donem menys perquè... O sigui, aquesta implicació amb la família també és bona.
O sigui, ells
han de veure
que hi ha moments
que diuen, mira, escolta, ara tenim aquest problema.
Sense alarmar-nos.
Mira, veus, l'àvia l'endoparà, no sé què tal, hem d'ajudar-la, no, perquè l'hem de portar a un puesto... Que... És igual, la història que sigui, la real, que sigui real, això és solidaritat,
I si sempre es pot, perquè estem de molta sort, tampoc es vol donar la imatge que això és Hollywood, No ho dic perquè amb això dels pares, que tornant al tema del pare que viatja molt i que arriba amb les noves tecnologies, bueno, doncs, hi ha pares que viatgen mai, no estan a casa, i llavors diuen, bueno, com ho faré jo avui, això? Perdó. Bueno, doncs portaré el meu fill, jo què sé, a l'iPhone 12, que no ha sortit ni als Estats Units, que el porto de l'altra galàxia, no? No, perquè n'hi ha d'així, de pas. Bueno, que sàpiguen que el pare que fa això, i això ja en estudis fets, aconsegueixen que el seu fill o la seva filla sigui el líder de classe una setmana, que és el que tarda un altre pare boig en superar aquella tecnologia.
Clar, bueno,
si volem entrar en aquesta guerra, nosaltres mateixos. Ara això, com molt bé deia un dia l'Aureli, les coses que no eduquen, deseduquen, No es queden al limbo,
Perdona que insisteixi en allò de la solidaritat. Per exemple, a l'estalvi, que és bo, per si mateix, perquè es costumi a estalviar, també té una vessant, diguéssim, solidària, tant en quant se'ls ha d'acostumar que per fer regals per un sant s'han de rascar la butxaca. O per fer una almoina. Però mira, escolta, doncs a la parròquia estan recollint el que sigui, Hauríeu de col·laborar cadascú de vosaltres, el de la vostra guardiola, Què us sembla i tal. El fet de que tinguin la possibilitat de rascar-se la butxaca, per dir-ho en paraules, i aportar, això també va molt bé, perquè estàs fomentant, de pas, una virtut, que és la solidaritat. De fet, no és teòrica. No estàs dient, no, és que s'ha de ser solidari, sí. Mira, ara, s'ha de ser solidari, amb diners. Per tant, jo crec que aquesta vessant no s'ha d'oblidar mai.
I després també que els joves s'impliquin a l'economia familiar, potser treballant a l'estiu, treballant els caps de setmana. Com ho veieu, això?
Mira, a veure, quan són petits, efectivament, hi ha una paga, no? I aquesta paga, doncs, no té a veure amb el seu implicació amb la família. O sigui, és una paga acordada, i després d'això, evidentment, hi ha una contrapartida, no necessàriament paral·lela, però amb que també ha de contribuir, doncs, amb les coses de la llar, el que fa falta, no?, perquè tot rulli. Però arriba un moment en el que, home, ja l'edat, també la paga va pujant, i aleshores, doncs, hi té que haver-hi, o hi pot haver-hi una contrapartida, o veu que hi pot haver-hi una complementarietat, que es pot dir, home, a veure, si a l'estiu o en determinats moments et busques una mica una feina, això et permetrà fer no les coses ordinàries, que aquestes normalment ja estan més o menys cobertes, sinó tindre, doncs, aquell caprici o aquell estalvi. I aleshores, amb tot això, també, com deia ara l'Aureli, home, s'ha de tindre un nivell de lo que és l'economia de la família, però també de lo que és l'economia del barri, l'economia de la ciutat, l'economia del país, no? Sapiguer que hi ha gent que ho està passant molt magre, tot això no és un titular de diari només, això és una realitat que només que obrim els ulls, doncs ja anem veient pel carrer, no? Veiem que hi ha molta gent que les està passant molt magres. Hi ha institucions relacionades o no amb l'Església que, bueno, es dediquen d'una manera, doncs, seriosa, doncs, a cobrir aquestes coses i estan esperant de la generositat de les persones, no? Bueno, doncs, de que dintre de l'economia, ja des de petits, perquè ho vegin fer a casa o perquè se'ls hi expliqui, doncs ells ja compten amb que hi té que haver-hi una part més gran o més petita que ha de contribuir a amortir les dificultats de la gent que té al voltant. Això serà molt bo per ells, entre altres coses perquè hi ha un camí únic a la felicitat, que és la generositat. Si els nostres fills i filles no els hi parlem mai de generositat, difícilment, a lo llarg de la seva vida, seran capaços de ser feliços.
Això que deies de la comparances, no sé exactament, veure com està el món. Has posat per la part de baixa, no? Hi ha molta gent que ho passa malament. Però tampoc és que no comparin amb gent que viu molt bé. Perquè, esclar, anem a suposar que a la classe hi hagi, doncs, molts amics seus, doncs, que se van a esquiar cada cap de setmana i ells... I mira, no, i fill meu, nosaltres un cop en tot l'hivern, doncs, aniràs amb el col·legi quan l'organitzin, però no hi aniràs cada cap de setmana. Bueno, que això també és educatiu. A la vida és així. Quan siguin ja adults, ja grans, i visquin... No. Doncs no sempre viuran com tothom, o com tots els companys.
I a la vida també és educatiu saber que es pot viure sense esquiar.
Però vull dir que a la vida es trobaran amb aquesta realitat. Per tant, no es digui, pobre nen, estarà frustrat. No, se l'ha d'ensenyar que no té per què estar frustrat. No.
Deixa'm un petit matís, ja, perquè...
Sí,
home, educació, però no, pugem al llistó. Excel·lència. A l'adolescent, que hem dit abans que treballava a l'estiu, i així augmentava el seu nivell de vida. Al tanto, treballa l'estiu l'adolescent, però no es queda el 100% del que guanya, Una part, un percentatge a discutir amb la família petit, però l'aporta a la família o el dona el que sigui per ajudar, efectivament.
Aureli, sí, sí. Bueno, darreres paraules, ens queden 2 minuts.
No, simplement que amb aquesta idea de que el desprendiment de les coses, vull dir que viu una vida... No, això, a més, té moltes repercussions. Perquè una persona que està despresa de les coses serà més solidari, no se sent incòmode, perquè la persona moltes vegades no és feliç quan no ho té tot, perquè creu que la vida s'ha de tindre tot. I aquell que ja sap que en principi...
Una angoixa.
Aquell que diu, bueno, jo tinc la sort que, mira, puc estudiar, tinc la sort que tinc una feina, i a més... Però, clar, aquell que té aquesta excel·lència és tenir de tot, perquè ha de petit li has donat tot, perquè avui ja no els hi manca de res als nens, des que són petits, doncs aleshores, quan no ho tenen, se senten frustrats.
Clar, allò de no és más feliz quien más tiene, sinó el que menos necesita.
Bueno, doncs amb aquesta idea, jo a mi em sembla que per aquí van els trets. Per aquí van els trets.
Josep Maria.
Missatge. Curs, no perdó, molt curs. No perdó, molt, molt curs de diners.
Ets una mica radical, mica.
Extra mega curs, Jaume. Tenim un minutet. Què vols afegir?
És més important aprendre a conduir bé, saber conduir bé, que tindre un bon cotxe. Aleshores, això es pot extrapolar a tota una sèrie de coses, no? Hi ha un equip de l'esport que fa uns anys doncs, els van invitar a un lloc a poder provar les motos de gran cilindrada que llavors es començaven a tindre, no? Bueno, pràcticament cada persona es va fumar una pinya, més o menys important, no? Perquè una cosa és tindre els calés per comprar-se una moto gran i una altra cosa és saber controlar 100 o 150 cavalls a sobre d'una moto, no? Llavors, l'important és això, és dir, bueno, he après a fer-la. Encara no tinc els calés per comprar-me-la, però ja la sé portar.
Ja la sé portar.
I això la canalla petita ho veuen clarament i els pot moure a canviar una mica la seva manera de veure les coses.
Molt bé.
Bueno, si Aureli, per simplificar, una cosa que diria és que ho comentem moltes vegades, la importància de la unitat de vida, que normalment les coses a vegades són més simples quan tot va amb el mateix sentit. Perquè, clar, la responsabilitat, la solidaritat, l'ordre, tot està relacionat.
Tot està relacionat.
Per tant,
sempre ho diem.
Els diners que no sigui un forat, que no sigui una escletxa, perquè aquest forat fa que siguis menys responsable perquè per allà se'n va molt, I d'ordre, quan tens... I els joves no poden tenir diners ni temps, per exemple. Per clar, si hi ha un forat, si tenen tants diners, ja faran lo possible per tenir temps. Per tant, unitat de vida, que tot sigui formatiu.
Que tot sigui formatiu. Moltes gràcies. Ens ha acabat el temps i us agraeixo que hagueu vingut avui, aquests tres cavallers que m'han acompanyat aquesta tarda, i ens tornem a veure la setmana vinent. Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Okay. Coconut Man. A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
La cançó de Jessie J, Price, donem pas a la segona i darrera part del programa, l'entrevista. En l'actual marc econòmic financer d'avui dia cal oferir coneixements financers a diversos col·lectius i a diferents nivells, però molt especialment a les escoles i als adolescents. És per aquest motiu que l'any 2012 va sorgir el projecte EFEC, Educació Financera a les Escoles de Catalunya, de l'Institut d'Estudis Financers, per oferir a les escoles públiques, concertades i privades de Catalunya la possibilitat d'impartir educació financera bàsica als alumnes de quart d'ESO, als alumnes de 16 anys, a l'últim curs d'educació secundària obligatòria. Aquest programa d'alfabetització i d'educació financera s'enmarca en les recomanacions d'organismes internacionals tan rellevants com l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic i la Unió Europea, i està supervisat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquestes organitzacions han fet èmfasi en la necessitat de dotar la ciutadania de competències per tal de gestionar els seus ingressos i despeses, evitant d'aquesta manera episodis de sobreendeutament i exclusió financera. La darrera edició del programa va arribar a 321 centres escolars, entre ells el Col·legi Terraferma de Lleida, del que n'és director el Jordi Ferrat, i aquí tenim avui el programa. Bona tarda, Jordi, gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda, encantat.
Comentàvem que el Col·legi Terraferma de Lleida participa en aquest programa, en el programa EFEC, d'Educació Financera a les Escoles de Catalunya, amb la col·laboració amb les principals entitats financeres i amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Explica'ns primer de tot quin és l'objectiu d'EFEC i per què la vostra escola s'hi ha adherit al programa.
Pues la nostra escola ja portem 3 anys amb aquest programa. És un programa molt, molt, molt interessant de cara als alumnats, com veieu presentat, de quart d'ESO. I és una mica donar aquesta formació tant de micro com de macroeconomia. Després, coses que els alumnes poden veure quotidianament a les seves cases, als telenotícies, no? Com notícies de borsa, notícies d'inversions... És donar tota aquesta cultura que inclús moltes vegades els adults desconeixem. No? I aleshores els nanos de quart d'ESO que tinguin ja aquesta formació doncs entenen molt més tot el que els hi rodeja.
Entenc que el programa consta de tallers i aquests tallers, qui els imparteix? Són voluntaris?
Sí, bueno, els alumnes no, tots els alumnes, com veu comentat, de quart d'ESO hi participen durant el curs. I el que és molt interessant és que, sobretot tant pels alumnes com per les persones que venen a donar-los, que són professionals de banca, professionals de despatxos econòmics, que s'apropen a l'alumne, amb la qual ells també han de fer aquest esforç per parlar fàcil d'un tema tan complicat a vegades que és economia. Penso que és una riquesa per tots dos, almenys amb tots els professors que venen ho comentem, que és una cosa que els hi fa molta il·lusió i que professionalment doncs, també donen un pas endavant, perquè moltes vegades el fet de preparar-se una classe vol dir que ho acabis d'entendre tot molt millor, no? I penso que és una sinergia molt interessant per amb dues parts.
Entenc que s'ensenya des de com administrar els teus diners a què és una hipoteca o què és una targeta de crèdit.
Correcte, sí,
tots
sí,
aquests
sí.
Temes. O com llegir la nòmina, no? Que de vegades, inclús als adults ens costa de vegades. Hi ha conceptes que no entenem.
Sí, sí, efectivament. És divertit no veure amb aquests alumnes quan després parlen amb ells, després de les classes, doncs parlen de termes que, com molt bé dius, a vegades nosaltres tampoc entenem, no? O inversions en borsa, efectivament tot el que són targetes, els crèdits, per exemple, la targeta en contra del teu compte corrent o contra la targeta, no? Tots aquests termes que per nosaltres van sent quotidians, però per un alumne, si no fa aquests cursos de formació, no en són gens.
I quina continuïtat hi ha després d'això? Perquè es fa quart d'ESO, però sí. Després què passa? Es continua ensenyant al batxillerat o s'acaba aquí?
Sí. Després, durant el batxillerat, els alumnes que cursen economia, sí que és veritat doncs, que continuen una miqueta amb tots aquests temes. De fet, persones com el professor Salim Martí, que a més hem tingut la sort de tenir el col·legi, doncs bueno, ens està apropant l'economia d'una manera que també els alumnes, si visionen aquests programes, si després n'hi parlen d'aquests continguts, jo penso que és fer fàcil l'economia, no? Que penso que va bé pels alumnes com per també pels adults.
I creus que als 16 anys és una bona edat? Els alumnes comprenen ja, comencen a ser conscients del que significa, no? El guanyar diners, administrar-se... És una edat òptima per ells.
Sí, aquí jo ja entraria
madurs,
una mica abans quan presentaves el programa on fes la intro d'aquests cursos. Jo pensava, en altres vegades que n'hem parlat, no? El fet de que els primers formadors som els pares, som les famílies i amb edats molt, molt més aviat. No? Potser aquí ja el que estem fent és una mica posar-los a la societat que els envoltarà en poc temps, realment, però que tota la formació, podríem dir, d'això, no? De gestionar els diners, d'entendre el mínim de funcionament dels diners, això, evidentment, els pares penso que és una formació que hem de fer amb el quotidià a casa, no? Evidentment que durant assignatures com matemàtiques de manera transversal també es treballa, però el que és l'educació, una cosa és la instrucció, però l'educació en aquest aspecte penso que els pares tenim un gran repte també, no?
Quins creus que són els errors que repetim els pares a l'hora d'ensenyar a gestionar els diners dels nostres fills? Quins consells els hi donaries a aquests pares?
Bueno, sobretot el fet de que tinguin diners sense saber-los administrar correctament, sense tenir aquest criteri. Moltes vegades, a vegades els pares caiem amb l'error de que els hi donem o no els hi donem paga, però els nens, mitjançant regals, mitjançant moltes coses, els avis, tiets, doncs acaben tenint uns diners que, evidentment, si no hi ha l'educació darrere per saber-los administrar, bueno, els educadors sempre diem, no?, que un nano amb diners, una nena amb diners, sense tenir un criteri adequat per fer-lo servir, doncs és un perill. Pot malgastar, malbaratar molt els diners, com posar-se amb alguns problemes. No? Penso que és això, la tasca educativa dels pares, no? Sobretot educar-los amb això, no?, amb de tenir els diners, de saber-los gestionar, etc.
I a partir de quina edat ho podem fer, això, a casa? De molt petitons, potser no. A partir de, què, 7-8 anys?
Jo sempre dic, a veure, cadascú coneix perfectament la maduresa. És un tema de maduresa com amb altres aspectes formatius, no? Si nosaltres veiem que el nostre fill, la nostra filla, és suficientment madur doncs perquè li puguem donar diners, o bé mitjançant paga o bé mitjançant regals, perquè hi ha vegades que ja no sabem què regalar-los i els avis, els tiets, com dic, el primer que fan és, mira, per comprar-te el que vulguis. Clar, tot això ha d'haver una educació, ha d'haver un criteri darrere, que els pares coneixem la maduresa dels nostres fills. Jo sempre dic que educativament és bo, cadascú triarà, si és la paga, si és el que sigui, però és bo que hi hagi un moment que quan educativament els veiem responsables, que això ho sàpiguin gestionar. Evidentment, si té paga, per exemple, decidim això, ha de tenir unes conseqüències aquesta paga. És a dir, ha d'haver coses que ja depenen d'ell, no sé, doncs el seu propi material escolar, d'aquesta paga de treure això.
Clar, que ell participi d'aquesta paga en certes coses, no?
Bueno, és la manera d'educar. És com a nosaltres, que ens donen una nòmina i, evidentment, ja la tenim repartida, veritat?
Clar.
Fa temps. Doncs ells, educativament parlant, si ho volem enfocar bé, d'aquesta manera que serveixi per educar, ha d'haver coses que han de dependre d'ells. Jo sempre dic un nen que té aquest domini de les coses, de dir, bueno, vull, no sé, una pilota i sé que amb això no en tinc prou, doncs vés estalviant, Ara, clar, si allò t'ho gastes amb xutxeries el diumenge, ja no arribaràs amb aquella altra fita, no?
Clar.
I penso que és això que els pares han de gestionar, amb pocs diners, evidentment, i amb fites concretes, tant d'il·lusió per part dels nens com d'obligació. És a dir, doncs mira, hi ha coses que ara ja no t'ho donaré. De la mateixa manera que seria il·lògic que ara els nostres pares, no?, amb l'edat que tenim, els hi anéssim a demanar per anar al cine el diumenge, diran, escolta, tu, això depèn de tu. Doncs una mica el mateix, decidir les famílies que aquells diners que se li donen són per una sèrie de coses. Ho han de saber administrar. I si s'ho gasta en una altra cosa, com que el perill és molt poc, de dir, bueno, doncs mira, ara no pots anar al cine o no pots comprar-te això, perquè tu vas gastar amb allò altre. Aquesta capacitat de raonar sobre el que han fet els alumnes, els fills, en aquest cas, és el que els ajudarà a anar madurant en aquest aspecte, saber estalviar, en fi, saber a què dedico els diners, etc. No?
Jordi, creus que si nosaltres haguéssim rebut una educació financera, no haguéssim arribat on vam arribar l'any 2008 amb la crisi i tot el que ens ha passat posteriorment? Creus que això té a veure amb que no hem tingut aquesta educació financera, potser? O hagués passat igual? Són coses inevitables.
Jo penso, sí, l'educació financera penso que l'han de rebre, perquè, com dèiem abans, hi ha moltes coses que, inclús d'adult, estàs aprenent. Jo penso que hi ha d'existir aquest tipus d'educació financera, no? Perquè desconeixes moltes coses fins que t'hi trobes. No? Jo veig amb aquests alumnes de quart que, com a mínim, tenen unes bases que jo no he tingut pràcticament fins que m'he incorporat a la vida laboral. No? I hi ha coses que inclús ara desconec, no? Això és una part, penso, amb tot el que ha passat a la crisi. L'altre ja aniria amb més profunditat, que donaria potser per 7 o 8 programes,
sí,
que és un tema de valors, jo penso que aquí entra tot això, perquè no hi ha hagut errors només de no conèixer on ens estàvem posant, sinó de valors, de sobrietat a la vida. Però jo recordo que en aquests moments demanava algun crèdit per la meva casa i bueno, t'oferien moltes més coses, però evidentment deies, bueno, això no, jo no puc fer front,
clar,
és evident, sí. No? si no tens una idea clara de les prioritats de la vida, de on se pot arribar, de sobrietat, evidentment, m'hagués canviat el cotxe, moblat la casa... Penso que ha anat una mica les dues coses. Eh? Mm-hmm. Desconeixement, però també una manca de valors a la societat en general. Mm-hmm.
Molt bé, Jordi, se'ns acaba el temps. Moltes gràcies per haver estat una estoneta amb nosaltres i haver-nos explicat aquest projecte, el projecte EFEC d'Educació Financera a les Escoles de Catalunya, del que forma part el vostre col·legi, el Col·legi Terraferma de Lleida. Moltes gràcies.
Encantat. A vosaltres, sempre que vulgueu.
Gràcies. Doncs amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en educació posem el punt i final. Volem agrair, com sempre, l'associació FER, que fa possible el programa, i el nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.